Israel envaeix el sud del Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de debilitar Hezbollah amb les explosions de busques i després de walkie-talkies, ara fa dues setmanes, i amb l'ofensiva aèria que hi ha hagut des de llavors, aquesta matinada Israel ha fet un pas més i ha començat una invasió terrestre del Líban, Joan Bota.
L'exèrcit israelià assegura que es tracta d'una operació limitada i selectiva, però demana als libanesos que no viatgin al sud del país. L'exèrcit libanès s'ha retirat davant l'avanç d'Israel, mentre Hezbollah ha llançat coets contra Tel Aviv.
Busquem l'última hora des del Líban amb l'enviada especial Marialba Gilabert.
Aquí a Beirut, la missió de l'ONU al Líban informa que Israel li va notificar ahir aquestes incursions terrestres limitades, però que encara no li consta que s'hagi produït. Recorda que el creuament de la frontera constitueix una violació de la sobirania libanesa i de les lleis internacionals.
El ministre d'Exteriors espanyol, mentrestant, José Manuel Álvarez, assegura que Espanya té a punt un pla d'evacuació pels espanyols que són ara mateix al Líban.
Álvarez assenyala Israel com a responsable de posar tota la regió al límit d'una guerra total.
És un conflicte insoportable para la más elemental humanidad y para conseguir la paz, que es lo que queremos, solo hay un camino eficaz, el cumplimiento del derecho internacional.
Mentrestant, el macrotall a Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders ha començat avui sense incidències remarcables, més enllà de l'evident allargament dels trajectes.
Durant 5 mesos, els 15.000 viatgers diaris del tram hauran de combinar trens i autobusos amb una pèrdua de mitja hora per trajecte.
Tarragona, Manel Sastre.
Sí, de moment sembla que han funcionat millor els busos que els trens. D'on hi ha molts autobusos és aquí, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, a desenes ocupant carrers i aparcaments de tota aquesta estació. Els trajectes entre Reus, Tarragona i Barcelona han augmentat entre 30 minuts i una hora i els de l'Ebre superen les 3 hores. L'única bona notícia, l'ampliació de l'AVE en directe des de l'Ebre cap a Barcelona. Per la resta, queixes de falta d'informació i horaris que no quadren i moltes cares de resignació. Veurem què passa aquesta tarda en l'operació de retorn.
Tot això el dia en què hem sabut que el govern crea 400 noves places de Mossos d'Esquadra.
Reforçaran l'atenció ciutadana i cobriran les jubilacions.
I s'afegeixen a les 900 que ja es van anunciar en el seu dia. Per tant, en total seran 1.300 nous Mossos d'Esquadra. Això després de 5 anys de silenci en què durant el seu empresonament pendent de la petició d'extradició dels Estats Units, avui hem tornat a sentir aquesta veu.
I'm free today after years of incarceration. Because I pled guilty to journalism.
És el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que ha reivindicat el dret a informar en la seva primera compareixença pública des que el juny va ser alliberat. Ha estat en una comissió del Consell d'Europa a Estrasburg.
Avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a Catalunya, un de cada 5 ciutadans té més de 65 anys.
I d'entre ells, 280 estudien a la universitat. Maria Antònia Leal, per exemple, ja està cursant la seva tercera carrera des que es va jubilar, amb estudiants 50 anys més joves.
Jo no he trobat mai cap problema en absolut. Fem presentacions junts, ens passem a punts. Si hi ha alguna reticència per part seva, ho dissimularíem molt bé.
I a la cultura, atenció a aquest titular, perquè la pel·lícula Casa en Flames podria tenir una seqüela, que tindria nom ja, Casa en Cendres.
Ho ha anunciat a les xarxes socials el seu director, Dani de la Orden. Casa en Flames és ja la pel·lícula en català més taquillera de la història de l'estat espanyol, amb prop de 3 milions d'euros de recaptació.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Frenkie de Jong ha rebut l'alta mèdica per jugar avui al partit de la Lliga de Campions amb el Barça.
Aquesta nit a les 9, Barça Young Boys, primer partit de la Champions a casa aquesta temporada, i el neerlandès és la principal novetat de la convocatòria. Sentirem Eduard Romeu, exvicepresident econòmic del Barça, l'endemà que la Junta anunciés que tanquen l'exercici econòmic amb 91 milions de pèrdues, i a Girona, mentre es preparen pel debut a Montilivi a la Champions de demà, sabem que Oriol Romeu estarà uns 2 mesos a baixa i David Blin 4 setmanes per lesions musculars.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix el trànsit en general tranquil. Només hi ha petites retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en direcció Girona, on hi ha hagut un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. I a l'àrea de Barcelona, lentitud en alguns punts de les rondes, la ronda de dalt a l'altura d'Esplugues en direcció al Nus del Llobregat i la ronda litoral des de Poblenou fins a Barceloneta, també sentit Llobregat.
Tot això al trànsit, a veure el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Últim dia de tranquil·litat aquesta setmana?
Sí, el que passa és que demà al matí encara hi haurà bastanta tranquil·litat. A 40 comarques n'hi haurà 3, Maresme, Vallès Oriental i punts d'Osona, que poden tenir algun ruixat matinal. Per tant, demà matí encara tranquil. Demà a la tarda arriben alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Serà, però, demà al vespre i demà a la nit quan es generalitzaran. Demà a la nit, episodi de pluja a tot Catalunya, seran generals. En algun punt podrien ser una mica generoses, demà ho haurem de perfilar, i dijous adeu-siau, perquè haurà marxat la pluja de la nit i el sol guanyarà protagonisme ràpidament.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Israel ha llançat l'esperada invasió terrestre al sud del Líban, que busca acabar amb Hezbollah després de 15 dies d'ofensiva en què n'han mort els líders i s'ha desballestat l'organització. L'exèrcit d'Israel ha demanat l'evacuació d'una trentena de poblacions libaneses enmig de la confusió sobre si hi ha hagut combats o no. La incursió té el suport de l'aviació, que ha bombardejat Beirut, a més de Síria i el Iemen. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, bon dia.
Bon dia. Aquí la versió oficial libanesa és que després d'una nit de bombardeig als suburbis de la capital i prop de l'aeroport, la calma ha tornat a la capital, però que en canvi al sud del país, tot i que no hi hauria combats, afegim que és la versió oficial, sí que hi ha molts atacs israelians amb projectils sobre posicions concretes, com ara els superpoblats campaments palestins de Sidó i Tir. A més, l'exèrcit israelià, com deies, ha avisat els veïns d'una vintena de poblacions que evacuïn immediatament i que fugin cap al nord, perquè els bombardejaran les posicions suposades de Hezbollah. La missió de pau de l'ONU Líban diu que Israel ja li va notificar ahir aquestes incursions terrestres limitades, però que ells no tenen constància que s'hagin produït encara. Hezbollah, per la seva banda, ha intensificat els atacs contra les tropes israelianes, que són a la frontera, i aquí una dona absolutament fidel a l'organització ens deia que estan disposats al que calgui.
No busquem res, esperem la nostra victòria. No vam córrer per amagar-nos, sinó per obrir camí perquè els nostres nois lluitin i siguin els vencedors. No trigarà gaire temps, la fi és a prop. Quan el nostre sacrifici és tan gran, vol dir que la victòria és a tocar.
Segons mitjans de comunicació pròxims a Hezbollah, esperaran que els israelians, que les tropes israelianes entrin en ple al territori libanès i llavors serà quan els hi llencin l'ofensiva en forma d'emboscada. L'exèrcit libanès de moment informa que les unitats militars que ells tenen desplegades al sud s'estan reposicionant en llocs avançats d'observació a les zones que estan sota la seva responsabilitat i insisteixen que ells no s'han retirat, simplement estan redistribuint les seves forces.
Doncs això és el que està passant al Líban, però Israel no parla, de fet, d'invasió del Líban, sinó parla d'incursió limitada i selectiva, amb l'objectiu, diu, de garantir la seguretat dels habitants del nord d'Israel i evitar que es repeteixi un nou atac com el de Hamas el 7 d'octubre passat. Sentim el portaveu militar d'Israel, Daniel Hagari.
Vull deixar-ho clar. La guerra és contra Hezbollah, no contra el poble libanès. No volem fer mal als civils libanesos i estem prenent mesures per evitar-ho. No permetrem que un 7 d'octubre torni a passar a cap de les nostres fronteres.
Sobre la situació al Líban, el govern espanyol demana a Israel que aturi aquests atacs i adverteix que el Pròxim Orient es troba al límit d'una guerra total. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat al govern de Benjamin Netanyahu que freni l'ofensiva terrestre al Líban i ha insistit en un alto el foc a Gaza per desescalar la tensió a tota la regió. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Davant la situació d'extrema gravetat al Líban, el ministre José Manuel Álvarez ha estat rotund. S'ha d'actuar amb decisió i contundència per evitar, diu, el pitjor dels escenaris. Exigeix l'alto el foc al Líban, on s'està produint una espiral de violència, ha insistit el ministre, que s'ha d'aturar.
És un conflicte insoportable para la más elemental humanidad y debe de cesar cuanto antes. No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma normal y habitual de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio. Y para conseguir la paz, que es lo que queremos, solo hay un camino eficaz. El cumplimiento del derecho internacional.
Sense entrar en detalls, per motius de seguretat, Álvarez ha assegurat que el govern espanyol té un pla d'evacuació preparat per al miler de ciutadans espanyols que hi ha al Líban. Els aconsella que estiguin en contacte amb l'ambaixada i el cas de les indicacions davant una possible evacuació.
I mentre tot això passa al Pròxim Orient, a Ucraïna, un nou bombardeig rus ha matat 6 civils i n'ha ferit 5 més a la ciutat de Kherson, al sud del país. El governador local ha publicat un vídeo on es veuen diversos cossos, la majoria de gent gran, estirats a terra, a prop d'un mercat. Un dels cadàvers, probablement el d'una venedora, és entre caixes de verdures i fruita. Aquest atac coincideix amb el Dia dels Defensors d'Ucraïna, que el president Zelensky i altres personalitats han deixat flors al mur en memòria dels soldats caiguts a Kiev. Des de Bèlgica, Marc Rutte, des d'avui oficialment nou secretari general de l'OTAN, ha reafirmat el suport a Ucraïna. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nou lideratge des d'avui a l'OTAN, però sense canvis en les prioritats. El noruec Jens Stoltenberg ha abandonat avui per últim cop la seu de Brussel·les, ovacionat, i ha pres possessió l'holandès Mark Rutte, amb un discurs continuista: mantenir l'ajuda a Ucraïna i pressionar els aliats perquè inverteixin més en armes.
Ens cal significativament més despesa en defensa i treballarem els aliats per assegurar que invertim prou en les àrees correctes. Cadascú ha de pagar la part justa que li correspongui.
Rutte enceta mandat amb la incertesa d'una possible victòria de Donald Trump, crític amb l'OTAN, fent gala de pragmatisme i de la capacitat que se li reconeix per arribar a consensos. El nou secretari general ha tingut avui bones paraules tant pel candidat republicà com per Kamala Harris i confia que la relació amb els Estats Units continuarà sent sòlida.
Passen 11 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida expliquem com ha anat el primer dia del tall per obres a les rodalies de Tarragona i l'Ebre.
Catalunya migdia.
A Carrefour estem d'aniversari i ho celebrem amb descomptes cada dia. Com el 30% de descompte en tots els detergents de qualsevol marca. Vàlid només l'1 d'octubre als hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals. Obramat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Pristila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Pristila ja és aquí. Entrades a Pristila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i Viatges al Corte Inglés. Navega a més de 250 destins i gaudeix dels seus vaixells, que són un destí en si mateix. A bord inclouen escalada, surf, tobogans, pista de patinatge sobre gel i gastronomia de tot el món. Aprofita, creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés i aconsegueix el teu creuer Royal Caribbean amb fins a 600 euros de descompte i fins a un 60% d'estalvi en el segon passatger. Consulta les condicions.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts serà un quart de 3. El primer matí del tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders s'ha viscut sense incidències remarcables, tret d'algun retard puntual, i que els usuaris han vist com se'ls incrementa força el temps de viatge. Els enllaços entre trens i autobusos han funcionat, tot i que la conurbació de Barcelona avui s'ha notat que hi entraven més cotxes. I també hi ha qui, podent-ho fer, s'ha estimat més teletreballar aquest primer dia. Renfe no reduirà l'oferta d'autocars si no hi ha la demanda prevista. Serà un tall de 5 mesos que, quan acabi, l'usuari ho ha de notar, amb això que ha explicat el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal.
Més freqüència, com dèiem, una freqüència que gairebé no hagi de ser els horaris, perquè, com deia, serà cada quart d'hora que podran agafar el tren cap a Barcelona, la fiabilitat, la resiliència del servei.
Els usuaris de Tarragona són uns dels que han de combinar a partir d'avui tren i autocar. En Manel Sastre ha fet l'experiència d'anar i tornar de Barcelona cap a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I com t'ha anat l'experiència?
Podríem dir que sobre el que estava previst. Hem agafat el bus a Tarragona a 6:45 del matí i hem arribat en gairebé 2 hores a Barcelona. La tornada ha durat un temps similar. Els usuaris es queixen que els horaris de la web no són reals i que els viatgers agafen el primer tren que troben a Sant Vicenç, sigui de Rodalies o regional. Arribats a Barcelona, la majoria ja es feien a la idea que s'haurien de carregar de paciència.
Llevo más de 2 horas en todo este proceso. Ha estado largo el trayecto, es complicado programarse ahora para lo que viene durante los próximos 6 meses.
Però, clar, fer l'intercanvi pica moixons, després d'anar cap a Valls i tota la pesca, et portem 33 minuts de retard.
I a l'Ebre encara és pitjor. Els viatges duren més de 3 hores i demanen ara més freqüència dels avants directes a Barcelona, que es cursen el temps a 1 hora i 50 minuts. De tornada, el caos d'autobusos a l'estació de Sant Vicenç desorienta una mica els usuaris que busquen el que els toca d'entre tota la col·lecció que hi ha aparcats aquí. Fent balanç del dia, l'Anna Gómez, de la plataforma de Dignitat a les Vies, creu que una vegada més el que cal és que els trens funcionin bé, com a mínim, el tram de via on no hi ha obres.
El problema d'avui que teníem tanta por dels autocars i al final on ha estat el problema? Amb els trens. Tornem amb lo de sempre. Com poden sortir d'Estació de França els trens tard? Jo animo la gent que s'animi a provar el servei, però també li tiro les orelles a Renfe de que, sisplau, facin que els trens arribin en hora.
I ja veurem què passa aquesta tarda. Amb l'operació Retorn caldrà fer una nova anàlisi de com ha funcionat tot plegat. I és que cada dia es mouran uns 15.000 usuaris en aquest sistema en uns 600 viatges que faran una norantena d'autocars.
Mentre donin aquest tall, aquestes obres, a Sant Vicenç de Calders coincideixen els usuaris que han sortit en tren des de Barcelona i allà agafen autocars a diferents destinacions i els autobusos que arriben des de Tarragona o de l'Hospitalet de l'Infant amb passatgers procedent de les Terres de l'Ebre. Com està funcionant aquí tot plegat, Montse Gené?
Hola, bon dia. Renfe ha posat aquí un gran operatiu, un desplegament d'autobusos, informadors i cartells perquè tothom pugui pujar ràpidament al seu autobús. Ha anat funcionant, malgrat l'estretor de l'aparcament, on hi havia a certs moments fins a 12 autocars. A primeríssima hora ha funcionat molt bé. Després, a l'hora punta, a les 8, ha hagut alguns desajustos d'horaris perquè alguns arribaven de Barcelona i el seu autobús ja havia marxat, o com aquest usuari desesperat que venia de Barcelona i anava a Falset.
No, aquesta vegada és tan gros que ho faran bé. Pues és una puta pila de merda, això. Perquè jo estava a Barcelona i no sabia ni quin tren havia d'agafar. I l'app avui no funciona. Avui l'app ni funciona. I a aquesta nena li pregunto per anar a Falset i no sap ni on té Falset. M'entens?
El Manel ha comentat que la gent pujava al primer tren que hi havia i si era de regional de Rodalies, doncs de Rodalies, què passava? Que aquests trens han arribat a Cunit i a Cubelles planíssims i per tant els de Cubelles ja no podien pujar. També hi ha una altra cara, la positiva. Hi ha persones a qui tot ha anat rodat.
Bueno, vaig cap a Vilaseca i de moment, bé, no normal, primer dia. Però està bastant bé organitzat, penso.
La verdad que está bastante bien organizado, podría haber sido bastante peor.
Sí, jo veig que està molt ben organitzat, la veritat. Hi ha autocars per cada direcció, així que superbé.
Fins ara no hi ha hagut cap gran crisi i és d'esperar que es facin els ajustos que calguin de cara a les pròximes hores i dies.
Doncs haurem d'estar pendent, efectivament, com és l'operació tornada, entre cometes, aquesta tarda i com es van desenvolupant els esdeveniments en els pròxims 5 mesos, que és quan hi ha d'haver aquest tall per obres. Avui, el primer dia, s'ha solucionat, diguem-ne, que amb problemes, però sense daltabaixos. A veure com va els pròxims dies. A tot això, el govern ha acordat a la reunió d'avui ampliar en 400 places la convocatòria ja prevista de 900 nous agents dels Mossos d'Esquadra. Reforçaran la seguretat ciutadana i les relacions amb la comunitat. L'executiu vol eixugar així el dèficit estructural que té el cos i cobrir les baixes per jubilacions. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque.
Bon dia. Aquest era un increment d'agents que la consellera Parlon ja va avançar en comissió al Parlament. No sabia el nombre i ara això es materialitza amb aquesta xifra de 400 nous Mossos que portaran a superar l'objectiu dels 22.000 abans de l'any 2030, que era l'objectiu que s'havia fixat. Cobriran jubilacions i faran feines de seguretat i atenció. Sílvia Paneque ho detalla.
Destinats a grup d'atenció a la víctima, a oficines de relacions amb la comunitat i noves oficines d'atenció directa. Per tant, està al costat de la ciutadania i, com els deia, revertir aquest dèficit estructural d'agents al carrer.
Serveis a les persones com ara les noves especialitats, com el cibercrim o les 10 noves oficines d'atenció directa al ciutadà i diverses comissaries.
I avui hem conegut que Carles Puigdemont va telefonar a Salvador Illa després de la investidura del dia 8 d'agost. La trucada l'ha avançat al periòdico i el govern la circunscriu a l'àmbit privat entre tots dos. L'executiu de Salvador Illa diu que està a l'espera que Junts per Catalunya determini un interlocutor per mantenir comunicació directa amb el principal partit de l'oposició. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. El govern situa la trucada de Carles Puigdemont a Salvador Illa després del 8 d'agost en l'àmbit privat, un contacte d'especial relleu tenint en compte la relació tensada entre els dos i que hauria arribat un cop ja l'expresident hauria tornat a Waterloo després de la investidura, segons avança el periòdico. L'executiu no descarta més comunicació amb Carles Puigdemont en funció de qui situï Junts com interlocutor al Parlament en el seu congrés. Sílvia Paneca, però, ha insistit que no pot confirmar ni desmentir la trucada.
La privacitat de les converses del president Illa ho determina el president Illa. És a dir, determina quina conversa és privada i quina és pública. En qualsevol cas, els que vostès m'han fet esment recauen dins de l'àmbit privat.
La portaveu aquest migdia també ha anunciat que el govern ha decidit accelerar la construcció d'una 80 de pous d'aigua a les obres de Besòs per lluitar contra la sequera amb una injecció global de 20 milions d'euros, i és que la preocupació es manté per si caldrà endurir les restriccions altra vegada davant l'escassetat d'aigua vigent. Per això també reactivarà les reunions del Consell Interdepartamental de la Sequera a partir de la setmana que ve.
Ja que parlem de sequera, la FAO alerta que ja hi ha una 50 de regions del planeta on la sequera causa inseguretat alimentària i uns 700 milions de persones que viuen en menys aigua de la que necessiten. L'organisme de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura ha aprofitat la cimera de resiliència a la sequera, que s'està fent a Ginebra, per presentar els resultats del seu últim informe sobre la inseguretat alimentària al món. Enviada especial a Ginebra, Montse Poblet.
La FAO ha posat sobre la taula xifres que il·lustren com les sequeres cada cop més freqüents i intenses afecten la producció de menjar i, per tant, les nostres possibilitats d'alimentar-nos. La producció de soja argentina ha caigut un 44%. Aproximadament un 5% de les terres agrícoles europees ja pateixen els efectes de la falta d'aigua i un 33% de les pastures de Sud-àfrica s'han perdut per la sequera. Maher Salman, responsable del programa de sequeres de la FAO, posa números a la inseguretat alimentària derivada d'aquest fenomen.
Més de 800 milions de persones al món pateixen inseguretat alimentària en general. I d'aquests, més de 700 milions viuen en àrees amb fort estrès hídric. És a dir, viuen amb menys aigua de la que es necessita per garantir la vida.
A Zàmbia, la dràstica caiguda de les precipitacions de què depèn totalment l'agricultura afecta més de la meitat del país. Absom Sakala, responsable de l'Oficina de Gestió Ambiental del Govern, ens parla de les conseqüències.
La seguretat alimentària de la població s'ha vist afectada fins al punt que, per primer cop en molts anys, ens han vist obligats a importar aliments. Fins ara, Zàmbia produïa i exportava als països del voltant. És per això que, davant d'aquest desastre, el president ha decidit decretar l'emergència nacional.
Una prova que el fenomen va més és que en els últims 3 anys una trentena de països han hagut de decretar emergències per sequera per motius similars.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida ens fixem en la gent gran. Avui és el seu dia.
Catalunya migdia.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Solar.
Vinga, instal·lem aquestes plaques.
Estalviarem fins a un 70% a la factura.
Arnès!
Cordes!
Placa!
Crema solar!
Com?
Ens hem de cuidar.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't. Són unitats limitades. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Israel, 7 d'octubre de 2023. Una narració en primera persona de l'atac brutal que ha desencadenat una ofensiva global. Nits sense ficció. Supernova. La massacre al Festival de Música. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Centenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, per reclamar un envelliment digne, coincidint amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. L'acte reivindicatiu ha rebut el suport d'un centenar d'entitats sindicals i socials, així com de personalitats com Joan Manel Serrat o Rosa Maria Calaf, que ha llegit el manifest final. Plaça de Sant Jaume, a Barcelona, Mar Riera.
Bon dia, la gent gran alça la veu, reclama que se la tingui en compte i que se'ls garanteixi els drets bàsics per envellir dignament. Avisen a les administracions que s'hauran d'adaptar als canvis demogràfics. Ara la gent gran representa una cinquena part de la població, però en pocs anys la jubilació del baby boom farà que siguin una quarta part. La periodista Rosa Maria Calaf ha demanat que se'ls escolti.
Que es tinguin en compte les nostres opinions, el que pensem, el que volem, i sobretot que es compti amb nosaltres per construir la societat, perquè el món es construeix amb els grans i amb els joves. I juntar l'experiència amb el que arriba és molt més productiu i molt més intel·ligent que no prescindir, no, d'aquesta part.
Acabar amb els perjudicis, la bretxa digital o l'edatisme, les discriminacions per edat són d'altres de les reivindicacions que s'han sentit aquí, a la plaça Sant Jaume.
I és que a Catalunya hi ha 280 estudiants a les universitats catalanes que tenen més de 65 anys. És un col·lectiu que creix any rere any. A tall d'exemple, l'any 2008 només eren 8 les persones jubilades matriculades a la universitat. Però què els porta a anar a classe? Avui hem conegut el cas de la Maria Antònia Leal, Sara Canyete.
Sí, la Maria Antònia té 77 anys i és estudiant d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona. És la tercera carrera que fa, perquè abans ja ha fet Història de l'Art i Història. Quan va començar a estudiar, encara treballava, però sempre ha apostat per anar presencialment a classe, on els seus companys, amb prou feines, tenen 20 anys.
Jo crec que amb els anys que portem ja som una mica una icona. Jo dic que aviat ens hauran de donar el premi a l'assiduïtat a la Universitat de Barcelona. Però jo no he trobat mai cap problema en absolut. Fem presentacions junts, ens passem a punts. Si hi ha alguna reticència per part seva, ho dissimularíem molt bé. Però jo crec que no, jo no he notat mai res en absolut.
La Maria Antònia va a la universitat perquè diu que sempre s'està a temps d'aprendre i que si depèn d'ella, hi seguirà anant uns quants anys més.
Sorpresa d'alguns clients i desconeixement d'altres davant l'increment de l'IVA que hi ha hagut avui en els productes alimentaris bàsics. El gravamen ha passat de 0 al 2% per l'oli d'oliva, la llet, el pa, els ous, la fruita o la verdura, entre d'altres. En el cas de la pasta o l'oli de girassol i altres llavors, l'IVA s'incrementa del 5 al 7,5%. Segons l'OCU, aquesta pujada suposa un sobrecost de 36 euros l'any per les famílies. Hem comprovat com han canviat els preus de les prestatgeries d'alguns supermercats, Jordi Canal.
Sí, un litre de llet costa 2 cèntims més, un paquet de cigrons o llenties seques 3 cèntims més, el mateix passa amb un paquet de macarrons. Una dotzena d'ous és 6 cèntims més cara, però on més es nota és en l'oli d'oliva, que té un preu base més car. El litre de verge extra de marca blanca val 20 cèntims més que ahir. Alguns clients n'estaven al cas, però no tots.
No me he fijado porque he comprado muy poquita cosa. Lo suelo mirar, pero no me he fijado, porque voy muy rápido y ya no.
Ho sabia per la televisió, per les notícies, i és clar, després quan vens aquí veus el resultat.
Al mercat de Galvany a Barcelona, els paradistes de fruita i verdures asseguren que en el seu cas no han incrementat els preus, que assumiran ells els cèntims de diferència. Tristan Fidalgo, de Fruites i Verdures Fidalgo.
El 2% l'hem assumit nosaltres. Quan sigui el 4, els potser sí que... Però vamos, no hem tocat res. De preus estem igual.
I és que amb el pròxim canvi d'any està previst que els productes bàsics i l'oli d'oliva passin del 2 a aquest 4% que ens deien, i la pasta i l'oli de llavors al 10%.
2 minuts i seran 2 quarts. Julian Assange reivindica el periodisme d'investigació en la primera compareixença pública des que el mes de juny va ser alliberat. Ha estat en una comissió del Consell d'Europa, a Estrasburg, on se l'ha convocat per abordar els efectes del seu cas en els drets humans. El to pausat, els 14 anys d'aïllament li han passat factura, segons ha admès ell mateix, ha dibuixat la CIA com un òrgan opressor amb tentacles arreu. Albert Manyà, què més ha dit?
Doncs ha posat el nom de Mike Pompeo, director de la CIA i secretari d'Estat nord-americà amb Donald Trump, com a cervell d'un cas infundat i vulnerant els drets humans i amb la connivència del Regne Unit. El fundador de Wikileaks l'ha atacat sense pèls a la llengua.
La CIA ens ha posat com a objectiu a mi, la meva família i els meus col·laboradors amb mitjans extrajudicials i extraterritorials agressius, cosa que evidencia una visió poc habitual de com les organitzacions d'intel·ligència poderoses executen la repressió transnacional.
El periodista australià ha denunciat que alguns països només garanteixen la llibertat d'expressió als seus conciutadans, no als vinguts de fora, i ha subratllat que Europa és vulnerable a això. Per això creu que institucions com el Consell d'Europa poden fer un primer pas per revertir-ho. En referència al pacte amb la Casa Blanca, reconeix que va escollir la llibertat per sobre d'una justícia que sabia que no arribaria i que després d'un periple de 14 anys li costa readaptar-se al món.
I aquesta matinada a Nova York se celebrarà el primer i únic debat de candidats a vicepresident dels Estats Units. Un programa que se seguirà amb atenció arreu, però especialment al petit noble, al petit poble de Butte, a Nebraska. El Francesc Garriga ha estat el lloc on va créixer el candidat a vicepresident demòcrata Tim Walz.
A Butte, un poble que no arriba als 300 habitants, no hi passen gaires coses. Es coneixen tots, i passejar-s'hi és tota una experiència. Només veure't, ja saben que ets foraster. Viuen a més de 3 hores de cap gran ciutat. No tenen supermercat i només hi ha dos bars. La vida es fa en comú i amb valors molt conservadors. Al centre del poble, dues enormes banderes que hi diuen Déu, armes, Trump. Aquí va viure i créixer Tim Walz, i encara hi viu la seva mare, però pràcticament ningú votarà pel seu conciutadà més famós. Ho diuen obertament. La Brittany admet, a més d'aquesta manera, que hi ha una gran contradicció entre els sentiments que tenen per Walz.
És gairebé una inspiració, i ja sé que pot sonar ridícul sentir això aquí, que gairebé ningú està d'acord amb ell. Però és una gran inspiració perquè demostra que una persona d'un poble de 300 habitants pot acabar sent vicepresident.
A Butte posaran la tele per veure el seu amic, el seu antic veí, el fill de la Darlene. No els cau malament. Però ho faran amb aquesta barreja de cert efecte, amb el convenciment també que no volen que guanyin les eleccions. Les dues Amèriques dins de cada habitant.
Tornem a casa nostra, perquè des d'avui Barcelona cobra una taxa turística de 4 euros per persona i nit, 75 cèntims més, i el màxim permès per la normativa. Amb aquesta mesura, el consistori preveu recaptar 20 milions d'euros addicionals fins als 115 milions. Entre els turistes que hi havia avui a la Sagrada Família hi havia opinions a favor i en contra d'aquesta pujada.
No, es davvero inadmissible 4 euros de tasa de soggiorno.
Pues me parece un poco fatal. ¿Te van a dar algo adicional más? Vale, pero subirte el precio así porque sí, no me parece bien, la verdad.
Por una ciudad como Barcelona, creo que la ciudad hace mucho por los turistas también, por eso creo que es vale, sí.
Y bueno, en otros países aquí nos han cobrado 15 euros o algo así, entonces en España 4 euros no se me hace mucho.
L'Ajuntament alega que, amb el que recaptava fins ara, no n'hi havia prou per cobrir totes les despeses que genera el turisme a la capital catalana. Passen 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Saps que és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
Del papa? Jo crec que vindrà.
Casa en flames, la pel·lícula, podria tenir una segona part, que es titularia Casa en cendres. El seu director, Dani de la Orden, ha anunciat a les xarxes socials que està començant a elaborar una trama que podria fructificar en aquesta seqüela, Margarriga.
En un tuit a X diu: content de poder anunciar que Casa en Cendres s'està escrivint, i afegeix que és gràcies a la resposta del públic que ha convertit Casa en Flames en la pel·lícula en català més taquillera de la història a l'estat espanyol, amb prop de 3 milions d'euros de recaptació. La cinta s'ha beneficiat d'un fenomen boca a orella que ha aconseguit omplir les sales a diari en els últims 3 mesos. Això sí, des de Catalunya Ràdio hem pogut confirmar que de moment el procés d'escriptura, pròpiament dit, no ha començat, però sí que De la Orden, juntament amb el guionista de la primera part, Eduard Sola, han iniciat una pluja d'idees. A partir d'aquí, el cineasta barceloní és prudent i no vol avançar que el film serà una realitat fins que es confirmi que hi ha una productora al darrere que se'n vulgui fer càrrec. A tot això, una altra pel·lícula catalana està triomfant més enllà de les nostres fronteres. El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, després de convertir-se en tot un fenomen a Austràlia, ara triomfa a Itàlia. Il maestro qui promise il mare ja porta més de 200.000 euros recaptats. Mentre
Girona ja es prepara per la Festa Major a finals d'aquest mes. Avui han presentat el programa la programació de fires, amb molta música en directe i l'estrena de nous espais de la ciutat per fer-hi activitats, Fèlix Martín.
Sí, en concret, dos nous espais, el Parc Central i la Plaça Catalunya. En total l'han programat 200 activitats durant 10 dies, del 25 d'octubre al 3 de novembre, amb tardes i nits temàtiques de concerts, sobretot als recintes de la Copa i al Parc del Migdia, amb música electrònica, música urbana, de hip-hop o de música negra, i amb noms com Figaflaues, de Tiets i Obeses. També hi serà Miqui Núñez, que com a novetat d'aquest any farà l'últim concert de la Festa Major. Buscaven una cloenda potent de les fires, pensada per a tota la família, segons ha explicat avui Quim Ayats, el regidor de Cultura.
Volem acabar també amb força, i per això aquest nou concert, doncs, que serà just abans del Castell de Focs, i que així tindrem un final de festa de fires, doncs, ben potent.
I a més de la música, com cada any, Diada Castellera, trobada de gegants, les habaneres a les escales de la catedral, atraccions per a la mainada al Parc de la Devesa i la 62a edició de la Fira de Mostres.
I de les fires de Girona, al teatre. Un matrimoni de Boston, de David Mamet, i allà lluny hi ha una caseta, de Jordi Casanovas, aixequen el taló d'una nova edició del Temporada Alta amb més espectacles de la història del festival. Barcelona, Marta Vives.
I entre aquests espectacles, el Temporada Alta segueix apostant fort per l'autoria catalana, programant 66 muntatges signats per dramaturgs del país. La primera estrena serà el conte adult creat per Jordi Casanovas i que es podrà veure a partir d'aquest dijous. Divendres, el Teatre Municipal de Girona acollirà l'esperada estrena d'Un matrimoni de Boston. Emma Vilarasau i Marta Marco protagonitzen la nova versió, que compta de nou amb la direcció de Josep Maria Mestres.
És celebrar un llegat, però alhora fer una cosa que té molt de sentit fer-la ara, sense cap tipus de nostàlgia, la memòria emocional de nostra, evidentment, però també del públic.
El 2005, Mestres va sacsejar l'escena catalana amb aquest text punyent de Mamet, traduït al català per Joan Sallent, que explora les relacions de poder entre una parella benestant de dues dones. 20 anys després, el director torna l'obra i donant a Vilarasau el mític paper que llavors feia Anna Lizaran.
Jo crec que un aprenentatge no és bo fins que l'alumne troba la seva manera de jugar, i crec que aquí hem trobat la nostra, que no té res a veure amb la de l'Anna, però que segueix sent un joc.
Un matrimoni de Boston farà temporada a la sala Villarroel a partir del 12 d'octubre i ja se n'han venut 10.000 entrades.
Del teatre, ara tornem a la música. Perquè Raquel García Tomás engega d'aquí a una setmana la seva residència artística al Palau de la Música Catalana, coincidint amb un dels moments més dolços de la seva carrera. Durant la temporada, la compositora barcelonina presentarà 10 obres en 6 concerts, 3 de les quals són d'estrena, Montse Mas.
Sí, serà una bona oportunitat per conèixer i reconèixer el treball de García Tomás, que amb 40 anys és una de les compositores més premiades, prolífiques i versàtils del nostre panorama musical. Premi Nacional de Cultura d'aquest any, l'artista pretén mostrar al Palau la seva millor versió.
Totes les obres, per mi, em sento ultra representada. No hi ha cap obra que digui aquesta obra és un poquito que no me gusta y la estamos poniendo aquí. Això no. Aquestes m'agraden molt a mi. Crec que funcionen bé. I de les altres que queden que crec que funcionen bé, pues, han quedat poques fora. Per tant, tenim la millor collita.
La compositora estrenarà al Palau una obra simfònica d'encàrrec, una peça per a orquestra de cordes inspirada en madrigals de Monteverdi i una composició sobre els sons de la natura que es perden amb la crisi climàtica.
I abans dels esports, un llibre. Les comarques del Ripollès i Osona són l'escenari de la novel·la Terra Magra, el debut en la ficció del periodista de Catalunya Ràdio, Gerard López. És una novel·la històrica que es mou entre l'actualitat i el segle XI, Montse Camps.
L'argument gira al voltant d'Argesinda de Llaés, una de les últimes germanes del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Un personatge inventat, però que es mou enmig de fets reals, com explica l'autor.
El que expliquem és que Argesinda va tenir un fill d'estranquis al monestir de Sant Joan i que al cap de no res, i això sí que és real, això està documentat, el papa va fer fora totes les monges perquè deia que allò era un prostíbul. Però van passar moltes més coses, aquell segle XI. Per exemple, un préstec molt curiós per molts diners que el bisbe d'Osona, Guillem de Balsareny, va contraure amb la dona més poderosa de tots els temps, que era Ermessenda de Carcassona.
La novel·la li ha suposat 5 anys de feina i buscar molta documentació per poder reflectir com es vivia fa 1000 anys.
Com era? Quines vies tenien? Com travessaven el riu Ter? I per on ho feien? I com es viatjava? Ho feien amb mules, anaven amb cavall, caminant, en carro? Eren vies segures? No ho eren? Només això? Aquest exemple demana buscar, llegir, consultar i, evidentment, quan tens tots els ingredients, t'hi poses.
Gerard López és autor de l'assaig sobre la llengua catalana Treu la galleda, que va publicar l'editorial Més Llibres, la mateixa que ara publica Terra Magra.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Frenkie de Jong ja té l'alta mèdica per jugar aquesta nit amb el Barça a la Champions.
No serà titular, però segurament veurem els primers minuts de De Jong aquesta temporada després de més de 5 mesos lesionat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Aquesta nit a les 9 el Barça de Flick s'estrena la Champions a casa. Després de perdre el camp del Mónaco, avui l'equip busca la primera victòria a Europa amb un rival a priori assequible com és el Young Boys. Ramon Salmurri, l'equip a aquesta hora està concentrat, com li agrada a Flick, i amb De Jong.
Sí, en un cèntric hotel de Barcelona. Aquest matí hi ha hagut sessió d'activació i després aquesta llista de convocats amb la principal novetat, ja ho avançava ahir Hansi Flick, de Frenkie de Jong, el retorn de l'holandès 5 mesos després, que fins i tot avui mateix podria tenir minuts. En una llista en la que també destaca la baixa d'Eric Garcia, recordem-ho, està sancionat després de l'expulsió que va veure contra el Mónaco i que, per tant, s'assuma les baixes de Gavi, Araujo, Dani Olmo, Fermín, Christensen, Marc Bernal i Marc-André Ter Stegen. I, per tant, plena també de futbolistes del filial, amb Ander Astralga i Aaron Jacobeshvili. A la porteria, Héctor Fort, Gerard Mantín, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca i els cosins Guille Fernández i Toni Fernández, que acaben d'omplir aquesta llista de convocats.
Segurament alguns pensareu que el Young Boys no és el rival més atractiu que passarà pel Lluís Companys en aquesta primera fase de la Champions, però el tècnic blaugrana, Salmo Flick, no se'n refia tampoc.
No, ni de bon tros. Flick avisava ahir del perill del Young Boys, sobretot un equip especialment perillós a la contra, deia, tot i que és veritat que ha començat la temporada amb molt mal peu. Tan sols una victòria al campionat de Lliga, també es va estrenant amb Champions. Amb derrota, precisament contra l'Aston Villa, el conjunt britànic, i un Young Boys que està acostumat a ser el dominador absolut de la Lliga Helvètica i que aquesta temporada malviu a la cua de la classificació, com et deia, només amb una sola victòria i amb un molt mal bagatge en les 8 primeres jornades de Lliga.
Doncs el partit del Barça Young Boys es juga a les 9, des de les 8 podreu seguir la TDT i una hora abans, a les 7, el Tot Costa, com sempre. I Girona es prepara per viure demà el debut a Montilivi de la Champions. I mentre la ciutat es posa a gala, esportivament el club ha anunciat dues baixes. Eduard Solà, Michel Pert, Oriol Romeu i Blin.
Sí, tots dos es van lesionar, recordem-ho, diumenge passat a Balaïdes, al camp del Celta. Oriol Romeu ja es preveia que la lesió era més greu. Lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, unes 8 setmanes de baixa. Daily Blin, lesió al soli de la cama esquerra, unes 4 setmanes de baixa. Això vol dir que Blin es perdrà, evidentment, els dos partits d'aquesta setmana. Després hi ha aturada, no jugarà contra la Real Societat, i si són 4 setmanes, tampoc jugaria contra l'Slovan de Bratislava a la Lliga de Campions, ni tampoc al camp de les Palmes. Oriol Romeu es perdrà tot això, a més els partits contra el Leganés, el PSV a la Champions, el Getafe, i si, com que després hi ha aturada, possiblement arribaria al partit contra l'Espanyol. Tot plegat, per com deies, debutar demà a la Lliga de Campions, aquí a Montilivi, contra el Feyenoord a la segona jornada d'aquesta competició. A la primera jornada el Girona, recordem, va perdre al camp del PSG. El Feyenoord, el rival dels Països Baixos de demà, també va perdre casa, en aquest cas contra el Bayer Leverkusen.
Demà serà un dia especial pel Girona i per la ciutat de Girona, i aquí a Catalunya Ràdio ho estarem explicant des de primera hora del matí, perquè recordem que demà es fa un programa especial del matí de Catalunya Ràdio del Ricard Ostrell des de Girona, Solà, i tu hi vas com a convidat estrella.
No, vaig com a convidat amb un dels tertulians, a l'Auditori Josep Irla, al costat de la Generalitat de Girona.
Doncs allà trobareu l'Eduard Solà si aneu, i també el Ricard Ostrell, tot el seu equip, i molta més gent convidada. I el Xavi Soler, que ell comença ja a copsar també aquest ambient de Champions a Montilivi i a Girona, perquè ha seguit la roda de premsa prèvia del partit de demà. Com l'has viscut i què en destaques?
L'he viscut amb molta expectació. És la primera roda de premsa de Champions a Montilivi. Tot ha canviat molt, tot s'ha fet molt més gran, i també el discurs de Mitchell va en relació positiva. I és que Mitchell continua veient l'equip en molt bon estat de forma, continua dient que els dos últims partits, tot i haver empatat contra el Celta i contra el Rayo, el seu equip ha estat ja molt reconeixible i està a prop del que ell vol, i el que sí que veu és un dia molt emotiu i molt especial. Lamenta el fet que uns 5.000 espectadors s'hagin de quedar fora, per allò que les grades de retràctils hagin d'estar buides, i també explica que ha sigut molt fàcil motivar els seus jugadors. El fet de debutar Champions a Montilivi els fa com uns jugadors supermotivats.
De cara a mañana el jugador está supermotivado. Como puedes imaginar, cuando digamos el himno de la Champions aquí en casa, va a ser un momento histórico para toda Girona. Es algo que nos hemos ganado el derecho a vivirlo, a disfrutarlo, y todos los jugadores están, bueno, con una motivación especial.
Doncs aquest Girona Feyenoord es juga demà, avui es juga, li toca al Barça, ja n'hem parlat, i més partits. A banda del partit del Barça, es juguen 8 partits més aquesta segona jornada de la Champions, entre els quals hi ha un parell que ha destacat especialment, l'Eudald Serra.
Són l'Arsenal, París Saint-Germain i el Bayer Leverkusen Milan. A Londres s'enfrontaran Arteta i Luis Enrique. Els londinencs venen d'empatar 0 al camp de l'Atalanta la primera jornada, mentre que els francesos van superar per la mínima el Girona. El partit ve marcat en les hores prèvies per l'absència de Dembélé al PSG, apartat per Luis Enrique per una falta d'indisciplina. L'asturià, com sempre, s'expressa sobre el fet sense pèls a la llengua.
Parece que nunca hemos perdido con Ousmane Dembélé. Perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, da miedo.
Mentrestant, el Bayer Leverkusen, que ve de golejar el Feyenoord al primer partit, rebrà el Milan, que va perdre a casa amb el Liverpool. Xavi Alonso, però, té clar que la història dels italians a la Champions sempre pesa i no desapareix.
La història està ahí, el escudo tiene su peso, y luego hay que demostrarlo en el campo, hay que darle valor. Pero bueno, respetamos mucho al Milan, preparamos contra el equipo, no contra el club, y habrá que hacer un gran partido.
Tots dos partits es jugaran a partir de les 9 del vespre.
Doncs deixem la Champions per un moment, tornem a parlar del Barça, però per parlar d'economia. Perquè la Junta del Barça ha tancat i ha aprovat l'exercici econòmic de la temporada 22-23. Aquest 23-24.
Exacte.
Aquests números se sotmetran a votació a l'Assemblea de Compromissaris. I quines són les principals xifres, Marcos García?
Mira, el Barça tanca l'exercici 23-24 amb unes pèrdues de 91 milions d'euros, bàsicament pels impagaments de l'Ibero, de més de 140 milions, 141 en concret. En canvi, el club informa d'un benefici de 12 milions en l'exercici ordinari. Reducció important de la massa salarial, això ho hem dit en alguna ocasió, passa de 670 milions a 500 milions. Avui n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio Eduard Romeu, ex vicepresident econòmic del Barça.
Són uns bons números pel Barça. De fet, s'ha assolit l'objectiu que teníem, que era posar aquell tap a la bassa i deixar de drenar. El Barça ha complert tots els compromisos i tots aquests contractes creixents, etc., els ha assumit i, per tant, els ha pagat, els ha liquidat. I l'objectiu era, quan abans millor, arribar a una situació d'equilibri, com a mínim, de no perdre diners.
De cara a la temporada actual, el club preveu tancar-la amb 5 milions de benefici de l'exercici ordinari, per cert, del Camp Nou i dels endarreriments en la tornada de l'estadi blaugrana procedent de Montjuïc.
Ara, la darrera versió del club és que s'espera fer durant la segona volta de la Lliga, que en cap cas s'havia dit abans. Doncs mira, diu Eduard Romeu que l'acord no preveu en cap cas penalitzacions a favor del Barça i en contra de la constructora fins al febrer.
L'Espanyol s'ha confirmat la lesió de Javi Puado, té un esquinç al genoll, i això se sap ja quants partits vol dir que es quedarà sense el jugador, Eudald?
L'Espanyol, en el comunicat a més ahir, no parla, com ja és habitual, de temps de recuperació, però tenint en compte que es tracta d'un esquinç del lligament col·lateral del genoll esquerre, podríem estar parlant d'entre 3 a 5 setmanes. L'únic avantatge, en tot aquest cas, és que del 7 al 17 d'octubre no hi ha lliga per l'aturada de seleccions, i això fa pensar que Puado es perdrà, segur, el partit de dissabte amb el Mallorca, i segurament també el del camp de l'Atlètic Club del dissabte dia 19. Caldrà veure si pel divendres 25 Puado ja podrà reaparèixer davant el Sevilla, ja que hauran passat unes 4 setmanes. Un dels que podria substituir Puado com a titular als pròxims partits és el Francesc Cardona, que avui ha parlat de com està l'equip després de 3 derrotes seguides.
Preocupados no, porque ahora solo empezamos el campeonato, pero necesitamos puntos. El objetivo es de estar en la Liga el año próximo y pienso que ganar puntos rápido es el más importante.
Puado és ara mateix el màxim golejador de l'equip amb 3 gols i juntament amb Joan García i Omar ha jugat de titular tots els partits de Lliga disputats fins ara.
Encara en futbol, els incidents al derbi madrileny encara cuegen. Avui la ministra d'Esports, Pilar Alegría, hi ha fet referència, ha condemnat els fets i parla de sanció contundent.
Rotunda condena a los hechos violentos que vimos y que vivimos son absolutamente contrarios a los valores que defiende el deporte. La sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa.
Fem una pausa i quan tornem...
Però no tinc cap estrès per guanyar, no? Jo crec que hem competit...
Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, que és més a prop d'aconseguir el títol que li falta al del Mundial de Clubs.
Catalunya migdia.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta clàssics dels musicals.
Gaudeix de la banda sonora de Broadway amb temes tan icònics com West Side Story, Els Miserables o La La Land, entre d'altres.
I a més, viu l'estrena del concert per a quartet de saxos de Keviart.
Divendres 4 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 5 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a priscilaelmusical.es. 10 úniques setmanes.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida... Per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filharmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena sinfonia de Shostakovich, el cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Harding.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Egipte s'està disputant el Mundial de Clubs en vol. El Barça juga avui les semifinals amb el vespren hongarès de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Montserrat Raya.
I on també hi ha altres vells coneguts de l'afició del Barça. El central Luka Cindric, el porter Rodrigo Corrales i el pivot Ludovic Fàbregas. El francès lidera un equip que busca accedir a la seva segona final d'aquesta competició i de rebot ampliar la sequera del Barça en el Mundial. Tot i que en el palmarès blaugrana destaquen 5 títols, ara fa 5 anys que no guanya aquesta competició. L'última vegada va ser el 2019 i per això la plantilla té una especial il·lusió enguany. El capità Dick Amem destaca el nivell d'aquest enfrontament.
Partido muy duro, muy físico también, que sea a nivel agresivo o también de velocidad, creo que va a ser un partido, podría ser perfectamente un cuarto de final de Champions, una final de Champions. Son dos equipos top con jugadores de alto nivel.
La semifinal entre el Barça i el Vesprem començarà a les 4 de la tarda i la podeu seguir per Esport 3. L'altra semifinal la disputaran el vigent campió de la competició, el Magdeburg alemany, amb l'equip anfitrió, l'Al-Ahly, a partir de les 7.
I en bàsquet arriba el debut de la penya fora de casa a l'Eurocup. Després de guanyar a casa la primera jornada, ara els verdinegres visiten Ernest Macià a la pista de l'Ulm alemany.
Doncs sí, el Ratio Farmulm, que va fer un Bayer Leverkusen la temporada passada i va guanyar la Lliga, i ningú s'ho esperava. La veritat és que després de 3 anys de l'Alba de Berlín, del Bayer de Munic, el Ratio Farmulm no entrava a cap travessa, i és l'equip de Juan Núñez que ha fitxat pel Barça aquesta temporada. Per tant, podem dir que la penya avui juga contra la gran sorpresa del bàsquet europeu, de les lligues europees, en aquest cas Bundesliga, la temporada passada. I la penya s'enfronta contra un equip avui que la setmana passada va guanyar, per tant, rival directe per ocupar una de les 6 primeres places de grup. Dani Miret.
És un equip amb molt de talent jove, amb un projecte que porta anys fent-ho bé, porta anys a l'Eurocup sent capaços d'arribar doncs, a fases finals, a eliminatòries, i aquest any doncs, han començat també amb la confiança de guanyar fora de casa l'Eurocup al primer partit, que és una cosa molt difícil.
I també en bàsquet, Pere Puig torna a l'Uni Girona com a nou director esportiu del club, un càrrec que ja havia ocupat. Torna ara perquè Laia Palau, fins ara directora esportiva, s'incorpora al cos d'assistents del tècnic Roberto Íñiguez. I a la Louis Vuitton de la Copa Amèrica, com va la final entre el Luna Rossa italià i l'Ineos Britannia, Marcos?
S'ha tornat a avançar l'Ineos Britannia. Ineos Britannia 4, Luna Rossa 3. La primera regata del dia, la d'aquest matí, la de fa uns minuts només, s'ha resolt en només 3 minuts i mig, només 3 i mig. Ha saltat un fragment del casc de l'embarcació italiana a la contraboia en el moment de girar i també han perdut la peça que els permet controlar el vent. El resultat d'això, han clavat el vaixell. El vaixell s'ha enfonsat, ha perdut el vol i tot d'aigua colant-se a la coberta de Luna Rossa. Han de veure si la poden reparar, perquè ara t'has d'imaginar que hi ha 35 nusos al frontal marítim de Barcelona i que aquesta peça de carboni, de fibra de carboni, pot tornar a saltar. No s'ho haurien de permetre. Dels 4 punts dels britànics, 2 han estat per avaries de Luna Rossa fins ara. Com diem, aquesta final de la prèvia va 4-3 per l'Ineos Britannia. En teoria, d'aquí a 20 minutets, a un quart de 4, està prevista la sortida de la 8a regata si el Luna Rossa pot reparar l'embarcació. El primer que arribi a 7 victòries cap a la gran final d'aquesta Copa Amèrica contra el Team New Zealand.
I ahir va passar per Ràdio Volta, el podcast de ciclisme a Catalunya Ràdio, Sergio Garrote, per fer la valoració del Mundial celebrat a Zurich. Isaac Vilalta, el de Viladecans, s'ha proclamat campió del món en ruta i, a més, ha aconseguit 2 medalles de bronze.
Doncs sí, sens dubte és un dels noms propis d'aquest Mundial i segurament el ciclista català amb més títols i medalles mundials. L'últim mes i mig de Garrote ha estat de somni, amb una medalla d'or i una de plata als Jocs Paralímpics de París, i ara amb el bronze en relleus i en contrarrellotge i l'anhelat or mundial en ruta.
A veure, és un palmarès increïble dins del que has dit tu mateix, no? És un mes i mig el que ha passat des de la darrera entrevista que vam tenir. Somiàvem, no? Al principi somiàvem amb la primera prova, que era els Jocs Olímpics de París. Ho vam aconseguir, però justament acabant no vaig tenir temps ni tan sols per saborejar una miqueta el que havia aconseguit a París. Ja estava posat amb el focus dins del campionat del món.
Sergio Garrote reconeix que estava obsessionat amb aquest or. Suma ja més de 90 medalles a les competicions internacionals més importants de paraciclisme. I dels grans títols només li falta l'or olímpic en ruta.
El golf mundial es troba en un moment clau per solucionar el conflicte obert entre el circuit LIV i els tradicionals circuits americà i europeu. Per primer cop, aquest cap de setmana passat, a l'Obert d'Espanya, el DP World Tour va permetre la participació de jugadors del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita. Carles Vila.
A Madrid hem pogut veure jugadors del LIV com John Rahm, el nord-americà Patrick Reed o el jugador de la Garriga David Puig. És un primer pas que s'ha d'afegir a l'anunci de la PGA de deixar el veto als membres del LIV perquè tots els jugadors tinguin opcions, per exemple, d'entrar a l'equip de la Ryder Cup o aconseguir més ingressos pel circuit. A Europa, l'acord encara no s'ha tancat. Segons John Rahm, caldria tornar a la normalitat ben aviat.
En teoría, que haya la libertad que hemos tenido hasta ahora de poder jugar, ¿no? O sea, yo, siendo miembro del European Tour, nunca tuve que pedir permiso para ir a jugar nada, y en el PGA Tour básicamente lo mismo, ¿no? Igual alguna carta así formal, pero podías hacer un poco lo que quisieras como jugador y disfrutar este deporte en otros torneos y en otros tours de por el mundo, ¿no? Y lo que he hecho yo y lo que han hecho muchísimos jugadores. Un poco vuelta a eso.
Al cap de setmana, Greg Norman, el màxim responsable del LIV, va ser a Madrid negociant un acord definitiu amb el DP World Tour. De moment, Rahm hauria de poder jugar dos tornejos més per tenir opcions de ser a la pròxima edició de la Ryder Cup.
I acabem amb algun apunt més del dia. Marta García.
Paula Badosa ha passat a quarts de final del torneig de la Xina després de superar la nord-americana Jessica Pegula, segona cap de sèrie del torneig en 2 sets. I ara en quarts de final, la Debe Gur s'enfrontarà a la xinesa Zhang Shuai. En el quadre masculí, Carlos Alcaraz ha superat el rus Daniil Medvedev, s'ha classificat per les semis i així s'enfrontarà al guanyador del partit entre Jannik Sinner o bé el tenista local Wu Junkakoeti.
Doncs sense aquesta informació esportiva, recordem aquest vespre, aquesta nit a les 9, Barça Young Boys, partit de Champions, és a les 8 amb la TDT, a les 7, com sempre, al Tot Costa. Seguim ara a la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.